Ràdio Maricel cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'11 del matí, al temps de la DEC. Estàvem aquí passant l'estona. Perquè, esclar, quan hi ha un cartipàs imprès, sempre crida l'atenció, això. M'entenen? Veuràs, a nosaltres ja ens la crida a primera hora, però segurament a més d'un de vostès els hi ha cridat quan ho hem dit, i uns altres quan ho heu escrit també. Susana, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
És el temps de la DEC, el darrer temps de la DEC de la temporada, intentant, d'alguna forma, posar l'ull aquest estiu que s'acosta i a mirar les expectatives turístiques de cara a aquest 2011. I ho mirarem des de tres vessants, des del vessant del Gremi d'Hostaleria de Sitges, des del vessant d'un dels centres de convencions més coneguts d'aquí Sitges, el Dolce Sitges, i des del vessant d'un càmping, en aquest cas el càmping El Garrofer. Saludem a Jordi Roca del càmping El Garrofer. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, tingui.
Saludem en Francisco Jiménez del Dolce Sitges. Francisco, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, bona hora.
Director des d'aquest any també de la zona sud, es diu això?
D'Europa,
correcte. De la zona sud d'Europa, que això abarca des d'on i fins on?
És flexible, com moltes coses en aquesta vida, però en principi abarca el sud de França, Itàlia, Grècia, Espanya i Portugal.
Déu-n'hi-do.
Bueno, de moment està, diguem-ne, una mica tranquil perquè són només 3 hotels, però amb pintes de que siguin 5, 6 o 5.
D'acord, anem a preguntar quins hotels hi ha, a part de Dolce Sitges.
Un altre de França que està al costat de Marsella i un altre projecte que tirem endavant aquesta pròxima setmana a Portugal, a Lisboa.
D'acord. Per Itàlia hi ha algun lloc decidit?
També, encara que no puc dir on, però està ja molt avançat segurament d'aquí uns mesos i serà...
D'acord. Més enllà de, suposo, la satisfacció personal i el reconeixement professional d'aquest nomenament, això significa que estan canviant les coses també en el panorama econòmic, en el sector o no?
Quina bona pregunta. Sincerament, a la zona on jo estic, no. Diguem-ne, no del sud d'Europa, perquè a més em cau, diguem-ne, part de la patata calenta, el que els americans o els anglòfons diuen els pics, que es diu Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya.
Ah, sí? O sigui que això dels porcs...
És veritat, ens diuen així, perquè som els quatre països que posem en risc i perill l'economia, diguem-ne, europea.
De debò que va així, això?
Sí.
Ara podríem dir allò que de porc i de senyor se'n ve de mena, però... O sigui que aquesta denominació de pics respon a l'acrònim de Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya?
Sí.
Caram...
I ja sabem de dos que estan molt malament. Perdó, Itàlia, he dit Itàlia, no és Itàlia, és Irlanda. Perdó, m'he equivocat amunt.
Ja deia mi, que perquè...
Però bueno, jo crec que la I amaga també Itàlia, perquè Itàlia té alguna cosa amagada per darrere que no es vol explicar. Però bueno,
d'acord.
Però sí que és veritat que hi ha una diferència molt important entre els quatre països que he nominat i la resta. És a dir, una de les coses més interessants és veure que nosaltres el 2008, quan la crisi va estar ja, nosaltres ja ho vam veure, ho vam notar 6-7 mesos abans, és a dir, el maig, finals d'abril, principis de maig, ja tenim clar que anàvem malament per la final d'any. I de la mateixa manera ens adonem compte de que està passant alguna cosa i es nota en mercats exteriors. El mercat britànic, el mercat americà, el mercat alemany o el mercat francès a nivell d'empreses diu que alguna cosa està passant per 2012. Per què? Perquè el volum de demanda que tenim és inclús més gran que el que hi havia abans dels anys del boom, per el 2012, o sigui, el primer semestre del 2012, ara mateix, i inclús al final de l'any, ens estan demanant coses que fa molt, molt, molt de temps que no es
demanaven. Que no es demanaven. Això fa de bon escoltar.
Sí, és evident. El que passa és que ve lligat a dues coses importants més, que són, una, per un costat, que hi ha una competència ferotge, i això és claríssim, és a dir, ara hi ha molta gent que està absolutament desesperada per agafar-hi aquests negocis, i el que està passant a Portugal, el que està passant a Grècia, és un senyal del que passarà, que tothom s'anirà pel que sigui, com sigui, per cercar-hi negoci. I per un altre costat, que està creixent fora, aquí no creixem. I crec que en Joan Anton estarà d'acord amb mi que les coses aquí a nivell Catalunya, a nivell d'Espanya...
Estan costant molt.
Molt, molt, molt. I hi ha una diferència abismal, abismal.
D'acord. Ara ens hi posarem també en tot això. Una qüestió més, però. Sí. El model d'establiment de Dolce en els altres països, aquí saben vostès que en aquests darrers anys també va ser notícia que un fons d'inversió es va quedar el que és la propietat i Dolce es va quedar la gestió de l'hotel.
Correcte.
Des d'un punt de vista d'implantació en altres països, aquest és un model que es pot seguir? És un bon model per Dolce?
Ho és, perquè els projectes que tenim, l'altre que jo dirigeixo a França, el que anirem a obrir a Portugal, la resta dels que estan implementats a Europa són exactament iguals, són projectes molt semblants, que tenen un concepte de producte molt clar i molt ben definit. També és veritat que el temps t'ensenya, l'experiència t'ensenya i la investigació del que passarà pel futur també t'ensenya moltes coses, i estem fent possibles modificacions de millora, unes pels productes que ja tenim,
sí,
i uns altres que van destinats a crear un producte que sigui per centre ciutat, perquè fins ara els hotels de Dolce estaven dirigits a entorns de grans ciutats, grans centres industrials o grans centres econòmics, amb grans aeroports de moviment. Hem trobat una manera de fer-hi el mateix concepte amb una certa lògica empresarial de retorn d'inversió per les grans ciutats, i el primer concepte així s'obrirà l'any que ve a Indianapolis, que ja s'està construint, a una ciutat dels Estats Units, on fem un hotel que té totes les característiques d'un producte Dolce, però està fet per ciutat, i aquest serà segurament el començament d'una nova branca del negoci de la companyia, seguint mateix amb el mateix disseny de reunions, de tenir moltes capacitats pel tipus d'oci i lleure, però lligat a les ciutats.
D'acord, ho deia més en el sentit si com a empresa també surt de compte que la propietat sigui d'algú i Dolce tingui la gestió de l'establiment.
És un model de treball molt habitual. La majoria de grans cadenes hoteleres d'aquest món és el que utilitzen, és a dir, si parlem de les grans cadenes que hi ha al món, Accor és un model que ho té molt sovint, i Accor és la segona cadena més gran del món. La primera, que és Intercontinental, ho té molt estès, que ells no són els propietaris de les pedres, ells són els propietaris de la gestió, i és molt habitual. I per Dolce, durant molts anys Dolce ha estat propietari de part de les propietats dels hotels que tenia. Avui dia ja és en un cas molt minoritari, està demostrant-se que és un excel·lent nivell, per dues raons. Un, perquè els propietaris es dediquen a pensar en el seu producte i en el seu actiu, i nosaltres el que fem és dedicar-nos al que sabem fer millor, que és gestionar aquests actius, de manera que siguin el més rentables i els al llarg termini pels propietaris dels mateixos.
Joan Anton Mates, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I nosaltres, que recordem com fa anys enrere amb aquella, diguem, aquella bombolla immobiliària, que els germans Mates deien, home, per què tenir un hotel si tu ho pots vendre? Perquè molts es plantejaven això. Per què tenir un negoci, un model de negoci, si et pots vendre tot l'establiment i et quedes tan ample i vius la resta de la teva vida sense complicacions? Ara ja ningú deu pensar això, suposo.
No, és evident que la bombolla immobiliària, també com comentàvem, com tu dius, fa anys, tots, i a més ho havíem comentat des d'aquesta taula, de que algun dia s'acabaria. No, el que no sabíem era quan posar, quina data posar, però tots teníem molt clar que la cosa no podia anar més enllà. El que s'ha demostrat és que ara el sector turístic, i estic totalment d'acord amb el que deia el Francisco, de que costa de revifar, però sobretot costa una miqueta més amb el producte que representa ell més, que és el producte d'empresa, producte de negoci. Aquest costa i costarà. Té tota la raó de que França, Alemanya, Inglaterra estan revifant i estan demanant... Bé, vull dir, ja han sortit de la crisi.
Es pot dir així?
Jo crec que aquests països sí, i jo crec que Espanya ja no estem en crisi, estem en un altre model. Vull dir, clar, és que si no, diguem quins paràmetres utilitzarem per dir que hem sortit de la crisi.
D'acord.
O l'atur, no, el creixement econòmic.
D'acord. No ho interpretin malament, eh? No vol dir, Joan Anton Mates, que haguem passat la crisi,
no.
Sinó que el nostre cas és un cas singular dins de tot això.
Ja estem en un altre model econòmic. Vull dir, hi haurà un abans i un després del 2008, i si no, quins paràmetres utilitzaries tu per dir que sortim de la crisi? A l'atur? Amb quin tant percent d'atur? Quants anys? El creixement econòmic? És clar, vull dir, jo crec que hem d'anar pensant ara amb el que ha passat l'any anterior, intentar millorar l'any anterior, i si anem millor que l'any anterior, anem bé. Si anem pitjor, anem malament. És que no tornarem, no tornarem a estar al 2007, al 2006, 2000... Per tant, crec que aquest canvi de mentalitat, i deixarem d'amargar-nos a dir-nos que estem en crisi, en crisi, en crisi, no. Estem on estem i hem de mirar que estiguem millor que l'any passat o que el mes passat. I si estem així, mentalment serà molt saludable per tothom. També.
Perquè en aquest sentit, les perspectives que assenyalava en Francisco poden anar per aquí, és a dir...
A nivell vacacional, Espanya, Catalunya... i Sitges en aquest cas particular, aquest estiu pot ser un bon estiu, ha de ser un bon estiu, vull dir, ha de continuar creixent. Ja portem el primer trimestre, els primers 4 o 5 mesos han estat bastant millors que els de l'any passat, tant a nivell d'ocupació hotelera com a vacacional, estic parlant, i a nivell de restauració també s'ha superat el de l'any passat. El preu costa de recuperar el preu, i és una de les coses que també haurem d'anar molt al tanto. Vull dir, ens passa amb tots, perquè ho tenim ficat aquí dins, que el negoci és el negoci, però el negoci hem d'intentar que sigui durader, que el puguem allargar el màxim possible. I si per l'excés d'eufòria o per excés de demanda tornem a caure amb l'error de començar a desmesurar els preus una altra vegada, ho pagarem en un futur molt immediat. Perquè tot el que està passant amb els països que són receptors de turisme i que aquest any ho seran, s'arreglarà algun dia. Trigarà un any, dos anys, tres anys, s'arreglarà.
I això vol dir que...
I aleshores el que hem de fer ara és consolidar, si tenim l'oportunitat de vindre la gent aquí, demostrar-los el que podem fer i consolidar-les i que continuïn venint aquí. La gent vol sol i platja. Doncs donem sol i platja de qualitat i amb un preu bo.
Abans d'anar un moment amb en Jordi, això vol dir... que la relació qualitat-preu d'ara és millor que la de fa 10 anys enrere?
Sí. Perquè han canviat els temps, vull dir, en èpoques d'eufòria, en èpoques que tots estiraven més el braç que la màniga, el que gastava també gastava més del que d'això, el que cobrava més del que deia, perquè si jo demano això i m'ho paguen, doncs endavant. Perquè hi havia per tothom, hi havia abundància. Ha sigut una crisi d'abundància, potser, la que es va passar.
Sempre es cau en aquest parany, per
sí, això. Sí, per això, que això que crec que és molt important.
El mateix parany dels Jocs Olímpics.
Sí, també. Sí, però els Jocs Olímpics tenien una...
Un valor afegit, un plus.
Exacte. Però... I en canvi ara, i crec que amb això hem de ser conscients de dir, jo crec que en aquest país, si ara es pogués devaluar-nos a tots un 20%, sortiríem del forat aquest rapidíssimament. Però clar, s'hauria... Abans fèiem de volar la passeta, I ara diríem, tindríem que dir, a partir de demà tot un 20%, tot sou, salaris, hipoteques, compres, tot. I a partir d'aquí vindrien els de fora.
Seria molt fàcil, no? Jordi, com heu passat aquesta crisi al càmping?
Pues com tothom, no? Pues passant la crisi ha sigut molt, molt, molt dolorosa per tots, però sempre penso que sempre hi ha una expectativa d'optimisme, no? Nosaltres som un càmping que des de 1961 pues estem oberts cara a Sitges, cara a tothom, i nosaltres pues abarquem tres fundaments, no? Que som les tendes, les caravanes i autocaravanes i el sector bungalow. He notat amb les tendes una mica de baixada, no? I en canvi hem fet una recuperació bastant important amb el tema dels bungalow. No, potser es té que pensar... Pues,
perquè són tres tipus de públic molt diferents, Jordi? El de la tenda, el de l'autocaravana i el del bungalow?
Pues sí, potser sí. Per exemple, el de la tenda és el tipus més juvenil,
sí,
que ve aquí a passar una setmana, uns dies. El tipus de l'autocaravana i caravana és gent que
s'està una bona temporada.
Que s'està una bona temporada o que té pues, també de pas, que ve, per exemple, a Sitges, està uns dies i se'n va de pas. I la gent de bungalow ja és gent que, més que res, pues, de cap de setmana, i gent que està per setmanes a l'estiu. Gent que té, per exemple, el bungalow, que té tots els serveis, com si fos un apartament, ho té tot. I a part, pot gaudir de tots els serveis de l'hotel.
Quan veu començar a notar la crisi? I si esteu començant a notar que això està millorant o no?
La crisi la vam notar com en perspectiva general com tothom, no? Fa un parell d'anys ja notaven que hi havia que passava algo, no? O potser era el resultat d'algo, no? Aquest any, pues, afortunadament, tenim unes bones perspectives a nivell general, no? A nivell, sobretot, un tema a nivell dels bungalows, que ja estarien tots plens cara a l'estiu.
Quants en teniu, Jordi?
Tenim 28.
Déu-n'hi-do.
Suposo que al futur, si Déu vol, pues, ampliarem a aquesta demanda perquè és el que el públic vol, no?
Sí? Ha canviat també la demanda,
sí,
en aquest sentit.
Sí, perquè la gent vol natura, no? Vol estar en un càmping, vol tindre els serveis propis d'un pues, apartament i gaudir de la natura, no? Tampoc podem oblidar el que és la tenda i la caravana, que és el leitmotiv del càmping, no? Que per això estem, no? Vull dir, que és el prototip, no? I tenim molts grups, pues, de reserves, pues, per tendes, no? Grups d'escoles, d'esplais, que venen allà a fer una estada i aprofiten, pues, per estar a Sitges, no? No m'agrada parlar del passat, no? El passat és el que hi ha i mira... tot el que hi ha, no? Jo estic d'acord amb el senyor...
És una frase igual que la d'en Joan Anton Mates,
no? Jo estic d'acord amb el senyor Joan Anton Mates, que el que diu que el turisme que es pot arribar dels països que ara pues no aniran, per exemple, els països àrabs, el tenim que consolidar d'alguna manera, el tenim que agafar d'alguna manera, perquè no marxin, no? Perquè per mostrar-los la cara maca, amable de lo que és Catalunya i Sitges, no? I aquest turisme, pues, d'alguna manera, pues, que es vindrà, perquè es vindrà, no? Pues el tenim que agafar, no?
D'acord, en aquesta taula sempre sovint hem parlat de competència hotelera,
sí.
Però en el marc dels càmpings suposo que també deu haver competència, no?
Bueno, nosaltres aquí a Sitges, jo me'n recordo, jo soc fill de Sitges, me'n recordo que abans hi havia 5 càmpings,
per
no?
Això, per
4,
això.
4, i ara tenim 2, el Sitges i el
vostre,
i el càmping. Passa que nosaltres tenim obert tot l'any i el càmping Sitges, pues, està obert, pues, per temporades, no?
Com ha canviat això, eh?
Sí, com ha canviat, no? Però bueno, és un tema, és una alternativa, no? Que tenim, no? Vull dir, és una, ja et dic, nosaltres estem des de 1961, portem ja quasi 50 anys, i clar, és important, no?
T'ho preguntàvem perquè també ha canviat la consideració.
Sí.
Esclar, quan un responsable d'un càmping o una persona que treballa en l'equip, sí, del càmping diu, no, és que ara la gent vol viure la natura però amb uns serveis semblants,
sí,
als que pot tenir a casa seva. Per tant,
sí,
això d'anar,
sí,
amb un càmping, com qui diu, no, és que vaig... No, tothom vol... uns bons serveis.
Sí, exactament, clar, uns serveis els podem oferir i clar, i sobretot, pues, estar sobretot Sitges, no? Que és molt important i clar, voler tindre un servei, pues, dintre de lo millor possible, i pues, bueno, poden estar, pues, el...
Més campista d'aquí o més campista de fora?
Més campista de fora. El que és el campista intern, pues, bueno, no el tenim tant, no? Nosaltres tenim, pues, molt tipus de campista, pues, Holanda, no? Que és el...
Que és el paradigma del camp.
Que és el paradigma. No? Jo vaig viure 5 anys a Holanda i bueno, i sé que tots els holandesos o tenen una caravana o tenen una bicicleta.
D'acord.
No? I...
Per arrossegar la caravana.
Sí, sí. Ho tenen molt instituït, no?
Ho tenen molt instituït. És un país molt igual i per mi és molt igual, vull dir, sobretot a les formes de viure, i és el que, clar, el que ha marcat pues, la ruta, no?
Els
càmpings.
Què diu la gent de Sitges? La gent que ve al,
sí,
càmping, què us diu de Sitges?
Bueno, Sitges és el que hi ha, no? Sitges és un, per mi, és el meu poble, jo l'estimo molt, suposo que estic millorant moltes coses, però bueno, Sitges no té comparació a cap lloc, no?
Ho dic per si a vegades els clients us diuen ens falta això, ens falta allò, hem trobat no sé què,
bueno,
si
Sitges...
és un bon termòmetre molt sovint,
sí,
també.
Sitges... crec que és un poble que no es pot comparar als altres pobles de la costa, és un poble molt singular i té la tranquil·litat, té unes platges que són meravelloses, té un tipus de servei tal com hostaleria, com hotel, inigualables, i sobretot té la cercania que està a Barcelona. Nosaltres tenim molts clients que es venen especialment perquè està a prop de Barcelona. Nosaltres tenim des del càmping ja el Bombús, que va tret cada hora, pues, va,
sí,
a Barcelona, i això molts clients ens ho demanen. Estar a Sitges i també estar a prop de Barcelona es pot ens afavoreix.
No sé si hi ha hagut un punt d'inflexió també amb això. Abans la gent que venia a Sitges anava d'excursió a Barcelona, ara és la gent que va a Barcelona la que ve d'excursió a Sitges, o no?
És un bon complement.
És un bon complement.
És un bon complement per amb dues parts, eh? Amb dues parts. Això és el que diem sempre, que cada vegada es consumeix menys hores de sol, per qüestions ja de salut.
I més de lleure?
I aleshores ja més lleure i has d'omplir-ho amb altres coses. I Barcelona és un complement per Sitges fantàstic, i Sitges és un complement també per Barcelona. Vull dir, jo crec que no, el 50% seria molt, però prop del 50% de la gent que ha anat a Barcelona o que va a Barcelona assíduament ha vingut alguna vegada a Sitges.
D'acord. Agafem el fil on l'havíem deixat amb en Francisco. Per què estem creixent tant a poc a poc? I quan una persona forma part d'una multinacional i evidentment parla amb els col·legues, què acostumen a dir del per què anem tan a poc, o del que ens ha passat aquí, o del que hauríem de fer, si s'acostumen a escoltar moltes coses sobre allò que hauríeu de fer així a la directa?
Diguem-ne, estava pensant, perquè la pregunta té marro. No diuen res de diferent del que diuen quan llegeixes la premsa estrangera cada dia, més o menys els comentaris són molt similars, és a dir, està claríssim que nosaltres hem viscut com país i a tota la costa, sobretot de la construcció i de tot el que hi havia al voltant de la construcció, i després que molts constructors amb terrenys a sobre es van construir hotels i, o sigui, n'hi ha hagut molt de desenvolupament a nivell de construcció. D'alguna manera els americans diuen que això es volia convertir en la Florida d'Europa, i en bona certa manera és així, perquè no podem oblidar que durant 7 anys hem fet el 25% dels habitatges que es feien a la Unió Europea, és a dir, que nosaltres fèiem més que els altres 24 països, amb la qual és una barbaritat, i lògicament això ha tingut un trasbals general que és el que ens ha portat a que pati la crisi d'una manera molt, diguem-ne, més brutal que la majoria de països. Per què creixem tan a poc? Perquè jo crec que poder arrossegar tot el que hem fet abans i tot el que hem deixat pel camí ens costarà molt, és a dir, poder tornar a col·locar les coses on calen, fer l'economia més productiva, produir, ser capaços de generar valor afegit a tot el que fem, ens costarà. Durant molts anys el turisme ha estat la clau d'Espanya com país, i a Catalunya també, com referent del que era una de les indústries claus del país, i no ens podem oblidar que el 12% històricament ha estat més o menys la xifra que el producte nacional brut de tot el que és la facturació, i era el turisme. Què hem de fer? Doncs, per un costat hem de fer unes quantes coses, i a nivell turístic jo em penso que en Joan Anton ha marcat unes quantes coses, hem parlat tots una mica del mateix, i és, hem de saber jugar les nostres cartes, perquè encara que tenim coses moltes coses en contra, tenim un parell de coses que estan molt bé. D'un costat, un, ens hem d'aprofitar d'aquest fet dels problemes a l'àrea del Marroc, de Tunísia i d'Egipte i de més.
Fem un parèntesis paradoxal, això, no, Francisco?
Sí,
que haguem de pensar com a línia de futur.
No és nou,
ja ho sé, ja. No és nou nivell que algú es pugui aprofitar dels problemes dels altres. Oi?
Segur, però no ens podem oblidar que ells estan aprofitant també dels nostres per molts anys. És a dir, porten 3 anys fent el cop al contrari, és a dir, qui pensa en Turquia...
És vostè un pragmàtic, eh?
Molt.
D'acord, ja.
Veig que la vida
és així, ja.
És així, i pots fer el millor possible per tirar-hi endavant.
D'acord.
Però crec que l'anàlisi és... Tenim una oportunitat. També som molt conscients de que els clients tornaran a anar-hi a Tunísia, perquè és un país meravellós, igual que Egipte, i jo sóc el primer enamorat d'Egipte, o aniran a Marroc, i ara ens aprofitem de molts clients francesos que venen aquí perquè no poden anar-hi a Marroc per la por.
Tants francesos que havien vingut a Joan Anton en èpoques anteriors, i ara venen perquè no poden anar allà, però venen. Em sembla que hem vist més francesos que en molt de temps aquests últims dies.
Però tens el fet de que hem d'aprofitar això, però l'hem d'aprofitar no amb el sentit de diguem-ne, és una oportunitat de poc temps, sinó de pensar què hem de fer per tirar endavant.
O sigui, d'invertir en la lliçó d'aquesta circumstància actual.
Exactament. I jo no estic d'acord que m'he oblidat del passat, jo ho sento amb vosaltres, no ho comparteixo. El passat a mi m'està ensenyant moltes coses, i sé que el futur és més complicat del que teníem abans, perquè no hem tingut mai l'internet i l'accés a comunicacions als mitjans socials que tenim avui dia, que això canvia tot a una velocitat increïble. És a dir, hem d'aprofitar aquest aprenentatge. Potser no ens serveix tant ja, perquè és que les coses han canviat ja a tanta velocitat que és impossible, però sí hem de pensar i hem de intentar donar-li la volta i dir cap a on hem d'anar, com hem de fer i què hem de fer. Jo, que sóc conegut a l'Ajuntament com el follonero, això és, això és una cosa que a mi m'agrada molt.
És així, això?
És que és follonero.
Veus? M'ho he guanyat a pols.
D'acord, no ens deu estar escoltant.
Carinyosament,
no,
per
no, no ens deu estar escoltant, però si mai ens escolta Jorge Carretero, que ho sàpiga ja d'entrada.
Penso que...
No, no.
Ja l'ha viscut, Mercè.
Ja l'ha viscut, sí, ja l'ha viscut. D'acord, d'acord.
Jo tinc molt clar.
I feu molta follon?
Follon constructiu, eh?
Ah, follonera amb moltes
anys
constructius.
Jo tinc molt clar que Sitges és un poble meravellós. O sigui, jo, des que tinc 8 anys, he vingut a Sitges i sempre he quedat sobtat i embelesado, que es diria en castellà, amb aquest poble, i és alguna cosa especial per mi. Però tinc molt clar que porto molts anys viatjant, fem moltes voltes, i els clients també. I els clients veuen moltes coses fora, moltíssimes, meravelloses. I clar, nosaltres hem d'estar al capdavant. Si volem mantindre Sitges com el que és, i mantenir les tradicions de Sitges, la cultura, tot el que hi ha a Sitges, també hem de pensar que no tot és el que tenim, sinó que també hem de pensar en el futur.
Per exemple, en què? Quan venen clients, quan...
Estic parlant d'infraestructures...
En Francisco Lapamón o en Joan Anton va pel món, què passa al món que encara no passi aquí?
Són molts temes, però és d'infraestructures, és d'estructures, és de serveis. Tenim moltes coses amb les quals hem de millorar. Jo crec que el nou ajuntament, l'anterior ajuntament ha fet una feina molt important de tirar moltes coses endavant, i sóc conscient de que els clients que hem tingut a l'hotel, i em refereixo als clients aquests que de veritat mouen diners, han dit molt bé per les coses que esteu endegant, i estic segur que el nou ajuntament que ha sorgit amb el nou Cartipàs, doncs segurament estarà per fer moltes coses, perquè és el que necessita el poble, dins de les condicions econòmiques que tindran, lògicament. Però hem de pensar molt de futur, perquè necessitem tirar cap endavant. És a dir, la nostra competència, i Sitges té competència, mm-hmm, com poble,
sí,
d'acord, està tirant cap endavant. Tots estan patint perquè no ningú té recursos, ningú té res, però tothom està tirant cap endavant.
Com s'ho fan?
Doncs amb imaginació, amb empenta, amb ganes, amb unió dels esforços privats i dels esforços públics, amb molt d'ull amb el que s'ha de cuidar del passat i del que té de tradició i de valors cada poble, però també pensar en el futur i com seran les coses en el futur. Amb apostes arriscades, perquè clar, no tenim les claus de què passarà i cap on aniran les coses. Però sí, dient, anem a fer alguna cosa, a veure si sortim endavant. I puc dir que hi ha molts llocs d'Itàlia, molts llocs de Grècia, molts llocs de Portugal, però és que estem competint, i crec que l'última vegada que vaig estar aquí, mm-hmm, nosaltres estem competint amb grups amb Shanghai. I algú em pot dir, i què nassos té a veure Shanghai amb Sitges? Doncs res. Però estic competint per grups tan famosos com els que vam tindre l'any passat aquí a Sitges, doncs estem competint.
És a dir, algú creu que en la, diguem-ne, en les prioritats o en la llista de destinacions on pot anar a fer determinada activitat o congrés o reunió, pot haver Xangai i Sitges,
i Dubai, lluitant
per el sí, mateix.
Sí.
D'acord.
Llavors, nosaltres el que oferim no és el
però,
que ofereix
Xangai. Però vull dir que entendríem, no ho sé, una competència entre Xangai i Dubai, per exemple, sí, oi? Però ara, que Sitges estigui aquí al mig de destinacions...
Sí, però és que estem competint amb Londres, estem competint amb París, estem
d'acord,
competint amb Viena, amb Roma, amb Milà, amb Shanghai, amb Dubai.
D'acord.
Perquè el món s'ha tornat molt petit. El món, el que la gent vol veure són coses úniques, especials, diferents, i a més sentir-se tractat també com únic, especial i diferent.
D'acord.
Llavors, això ho ofereix Sitges en molt sentit.
Però a partir d'aquesta circumstància, com es competeix?
Doncs,
perquè
esclar,
diguin vostè, entre Londres i Sitges,
bueno, és, primer has de saber què vol el client.
Com ho has fet això, Joan Anton? Que em feia
sí,
diner,
sí,
diner.
Home, clar,
sí? El cost.
El cost és important,
el
també.
El cost és important. A veure, anem per parts.
El cost del valor afegit,
Sí, sí, sí. D'acord, a veure, anem per parts. Com es competeix?
Es competeix, doncs, d'una manera, primer, entenent què vol el client. Això és el fonamental, perquè després has d'explicar-li si el que et diu té sentit o no. Però si en el moment que el client et diu el que jo vull fer és aconseguir amb aquesta reunió és això, això i això, tu dius, vale, jo el que puc oferir és un poble mariner amb una tradició ben reconeguda, turística, amb una tradició cultural, amb una tradició artística, amb unes infraestructures, amb un aeroport a 25 minuts d'aquí fantàstic, amb una connectivitat arreu del món fantàstica, amb possibilitats de poder fer-hi 50.000 coses a l'enredor. Competeixes. És a dir, Shanghai, sí, pot oferir coses com aquestes, i tant, i la Xina té coses meravelloses i tal. I jugues brut? No, cada un ofereix el seu, i pots guanyar o no. Al final el client decidirà què és el que més li agrada, però no et diria que perdem totes les vegades, no? És que només perdem el 50% de les vegades. Llavors, tenim molt que oferir a Sitges, però això no ens pot fer oblidar que ens falta fer molta més feina per tirar endavant. I ens falta crear més coses, és a dir, tenim unes estructures que són les que són, tenim un poble que és com és, tenim una cultura i una tradició i uns valors afegits que són els que són, hem de pensar què hem de portar amb el futur. I això és molt important. Per què? Perquè no ens podem quedar enrere.
I aquestes aportacions per on poden anar? A l'hora d'establir competència amb destinacions d'aquest tipus. Ja,
amb això que diu Francisco ara, la creativitat de la destinació influeix molt. Vull dir, el que dins del paquet, no sense incrementar el preu, però li ofereixis una cosa imaginativa, creativa, diferenciada amb els altres, que potser valor econòmic no en té.
Hi ha una forma relativament fàcil d'explicar això tan intangible, que és això de la creativitat de la destinació.
Sí, dir-li, mira, escolta, et muntaré una festa, no sé, ara...
Pregunto, perquè tothom ens entengui.
Et portaré, no sé, un tipus de ball popular que és d'aquí del poble del costat o del poble d'aquest d'aquí, qualsevol cosa que no hagin vist mai i que dius, home, quin valor té això? Home, sí, costarà pues, el que costa, però és més dir, fer tot el muntatge o fer-li una catifa de flors allà a l'hotel i que tots facin la catifa de flors perquè vegin com es fa la catifa de flors. Vull dir,
imaginativa. Bilderberg va estar passant aquí i una nit es va dedicar a la festa major de Sitges i va ser amb tota la parafernàlia que hi ha al redor de la festa major de Sitges. Va ser un èxit al punt que els propis clients de Bilderberg van dir, i tinc un record especial al cap d'una taula veritablement d'aquelles d'enlluernar, menjant algodón de azúcar, sucre, cotó de sucre, 8 persones de les quals hi ha les dues de les tres més grans fortunes d'aquest planeta, menjant el cotó de sucre i dient festes com aquestes són les que fan aquest món més bonic.
Sí, és creativitat.
Ara si vostè escoltarà, no sé si ens va servir de molt aquell cotó de sucre, però bueno, cau com a mínim, ja està.
Això ja és un altre tema.
Anava a dir, que menjava cotó de sucre en Kissinger?
També estava a la taula.
Estava
a la taula, sí senyor.
És això. Total, és a dir, aquesta oferta complementària, per dir-ho així, que singularitzi una destinació,
És el que
vol el client?
Sí.
Ho dic perquè sembla relativament senzill, això, no?
És el que deia abans. Abans estaven 8 hores a la platja, ara estan 4 o 5 hores.
Sí, Jordi, és així,
sí,
això?
Sí, sí, sí.
Se'ls ha d'omplir la resta del dia.
La gent vol fer coses.
Vol fer coses.
I aleshores, aquí és on entra tota la imaginació i tot el que es pugui arribar a oferir, coses creatives, coses que en altres jocs no les puguin tenir.
I les tenim.
Exacte.
Tenim un rally de cotxes antics.
Fantàstic, tenim l'autòdrom. Tenim l'autòdrom aquí al costat.
Que podria ser un element fantàstic.
Fantàstic, tenim dinamitzador, vull dir que és únic al món també. Hi ha coses i suposo que cada un es reserva les seves coses per oferir als clients per intentar agafar aquest plus.
Ho preguntava perquè entre la iniciativa dels propis establiments o allò que es pot demanar des d'un punt de vista, diguem-ne, institucional com a poble, on és la diferència? És a dir, bona part del que estan dient en Francisco o que està dient en Joan Anton o que en Jordi ens deia que la gent vol coses, vol fer coses, això ha de venir molt del propi establiment, això ha de respondre a una política de l'àmbit del turisme regida per algú?
Jo crec que una cosa fonamental és primer entendre que l'única indústria que hi ha Sitges és la turística, és indústria. Si no, que em diguin on té una fàbrica de cotxes aquí, si està al camí de la Fita.
En Francisco diu sí, i en Joan Anton diu, ho torno a dir, ho deia fa 10 anys i ho torno a dir.
I saps per què? Perquè ho dic? Perquè fins que no estiguem tots imbuïts d'això, que no creguem tots que l'única indústria que teníem amb el nostre poble és aquesta, a part de residencial pels que treballen en altre lloc, no hi posarem tots el plus aquest de dir, de ser més tolerants, de... és una indústria que molesta, com tota indústria. Altres indústries molesten pel fum, pels sorolls, i aquesta d'aquí doncs, per la gent i també potser pels sorolls. Per tant, que entenem que tot tipus d'indústria molesta, la nostra també, però La policia mateix tindria que ser conscient que el que li està pagant no és l'Ajuntament a través dels impostos del poble, sinó l'està pagant el turista que ha vingut aquí a Sitges, perquè aquest és el primer que porta aquí els recursos per poder arribar a pagar a l'última persona. Per tant, es tindria que tindre una cura especial. Dic el policia perquè és l'exemple més... És el primer informador que té la població. Vull dir, si sumes totes les informacions que donen la policia municipal, dona més informacions que l'oficina de d'això. No s'ha fet aquest exercici numèric, però segur. Perquè si preguntes a qualsevol policia quantes informacions dona al dia, te'n dirà que un grapat, i sumes els dies, i sumes els policies que hi ha, i veuràs que la informació d'aquest carrer, d'això, de l'altre, vull dir, donar aquesta informació d'una manera o d'una altra o d'una altra, és molt diferent.
El que passa és que això, l'empatia vers la indústria, no sé si ha augmentat, ha disminuït.
Bueno, en època de crisi tots ens tornem més tolerants, o sigui, quan les coses no van tan bé tots ens tornem una miqueta més tolerants, però crec que hauríem d'entendre una miqueta
que volem i dolem. Sí? Jordi, estem, diguem-ne, en un moment en què veiem bé la indústria turística Sitges, a vegades quina sensació tens?
Home, jo penso que a Sitges ha hagut uns moments que s'ha parat, no? No sé per quin motiu s'ha parat, no? I és una llàstima perquè Sitges té un valor, no? Té unes tradicions i d'alguna manera no ha pogut avançar, no? Ara penso que hi ha un moviment, d'alguna manera, pues que vol fer coses noves, no? Vol fer el que deia el senyor Matos, el que deia el senyor de Dolce, complementar, no? Complementar, durar uns serveis que siguin, no sé, diferents, propis, tradicionals, no?
Perquè el que està clar, Jordi, és que quan ve la gent aquí a Sitges, la gent ve a Sitges perquè sap que alguna cosa o altra trobarà, també.
Sí,
està més o més extès aquest pensament de dir a Sitges cada dia fan alguna cosa, sempre passa alguna cosa.
Bueno, això és una mica la fama que ha tingut Sitges.
La fama que ha tingut Sitges. Sí. Això us ho diuen la gent quan venim a Sitges, perquè aquí sempre...
Sitges ha tingut molt tipus de fames, no? Mm-hmm. Però parlem de d'avançar, no? Jo penso que s'ha de fer coses noves, suposo que aquest ajuntament podrà portar amb l'ajuda de tots projectes nous, no? Consolidar, no? La marca Sitges i després complementar les coses que podem oferir, no?
I dins de...
oferir uns millors serveis,
I dins d'aquest paquet hi ha el preu també?
És com a clar, el preu, clar, el preu.
Sí?
Sí i no.
Sí i no.
Depèn
a veure. Depèn de què ofereixes a canvi.
És que, tornem al de sempre, el preu, no és el preu, és la relació qualitat-preu. I qualitat-preu vol dir, jo sempre ho explico amb un cas que és paradigmàtic, però tots sabem que si vas a una platja, qualsevol de platja espanyola, tu pots pagar-hi uns certs diners per la maca i per l'ombra que tens. Jo sempre explico que a Venècia, durant els mesos de juny, juliol i agost, es paguen 6.000 euros a la setmana per llogar dues tombones amb una ombra.
6.000 euros a la setmana.
Euros. Això com es compara una cosa amb l'altra? Doncs, evidentment, és una qüestió de... la tombona què és? D'or? No, és una tombona, és molt decent, molt, molt maca, i l'ombra és una ombra, més o menys. O sigui, per què? Doncs hi ha una demanda. Com se les han afanyat per vendre el concepte de que tu, per estar a la platja del Lido, pagues 6.000 euros per una setmana de tombona? Increïble, però han arribat. Llavors, el preu marca? Sí, clar que sí, però sobretot el que marca és què en donen a canvi del preu. I jo crec que tenim molt a oferir.
Sí. Què dona Sitges a canvi del cabal?
Jo crec que moltes coses, i crec que encara ens falten dues coses. D'alguna manera, ensenyar millor el que oferim, que és molt.
Ensenyar millor?
Sí, que això...
O sigui, difondre...
El que els agrada l'anglès el diria marketing, millorar el nostre marketing.
D'acord.
I segon, fer-ho de tal manera que aquest marketing ens porti a millorar els ingressos que es genera pel poble, perquè hi ha gent que és capaç, els italians en això són molt bons, són capaços de vendre coses que dius, mare meva, com han venut això al preu que l'han venut, i són capaços. Llavors, què ens falta? Aquesta capacitat creativa potser d'ensenyar que el que tenim val molt més? Doncs potser sí, però tenim moltes coses a oferir, oferim moltíssimes coses. La idea és de que a Sitges sempre passa alguna cosa, està molt estesa.
Està molt estesa.
Està molt estesa.
I de fet, això no ha estat una campanya de màrqueting. No. És un bocorell, això. A Sitges sempre
passa alguna cosa. Que és la millor campanya que pot haver-hi.
Però vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi penjat un rètol que digui a Sitges, no direm que a Nova York no es pot mai al sol, sinó és igual. A Sitges sempre passa alguna cosa. Mm. Això és una, gairebé un tòpic penjat, doncs, que ha vingut de...
Tu ho has dit? Algú se li ha acudit mai dir... o no dir, però sí fer una campanya a nivell brutal de dir, anem a veure, a Sitges sempre passa alguna cosa, si no és el festival,
és igual,
és el qualsevol
del festival, cada cap de setmana tenim
cosa. Això, és un, això individualment és un actiu increïble, però si ho poses tot plegat i ho fas, ho dones a conèixer, tenim un mercat de 47 milions d'habitants que hi ha a Espanya, posem que n'hi ha 30 al sud de França i els que hi hagi a Portugal, que són de tirada general propera.
O sigui que ens hem de saber vendre millor.
Segurament.
Què estem disposats a invertir per vendre'ns millor?
Això...
No, aquí hi ha una cosa. El model que tenim aquí de promoció, que és l'agència de turisme, és un ens mixt
públic-privat,
amb la qual el sector privat hi aporta la part que hi aporta, però també hem de tenir en compte una altra cosa, que el sector privat, sobretot a l'hoteler, té molta despesa de promoció genèrica de Sitges per promocionar el seu establiment. Aleshores, no hi ha cap establiment que vagi a fora de, a promocionar-se fora de Sitges
que
no vengui Sitges. Per tant, vull dir, s'ha de trobar aquest equilibri. Ja estem en una agència amb la part pública. Una empresa, si entenem Sitges com a empresa, pot servir d'exemple, que es dedica a atraure gent, o que es dedica que el seu principal client és multinacional, destina a promoció una part molt important del seu pressupost de l'any. Molt important.
Molt? Què pot ser?
Per exemple...
12% dels ingressos totals.
12% dels ingressos totals.
Estan dedicats a comercialització.
A comercialització.
12%.
Si aquí Sitges, diguéssim, no, el 12% llavors ja seria... Bueno.
El 12% del pressupost municipal.
No, però vull dir...
S'entén.
M'entens la comparació que volia fer? Per tant, aquí és...
Tampoc serviria de res la promoció destinada allò, un 12% d'inversió en promoció, si en la vida real... Sí. El que es troba un senyor quan arriba no respon a la promoció.
És l'equilibri.
10:56 minuts. Bones expectatives per això?
Molt bones.
Molt bones.
Bueno, esperem. Oh.
Escolta'm, Jordi, torno a repetir això.
No,
és que és veritat.
Esperem que siguin bones.
T'ho poso al revés. Millors que l'any passat?
Això segur.
Això segur. Bones expectatives?
L'estiu sí. El final d'any està molt més complicat i 2012 té molt bona pinta.
D'acord. Bones expectatives?
Bones expectatives perquè les realitats ja són bones. Bones expectatives perquè les realitats ja són bones.
I nosaltres que pensàvem, el Dolce també ha tingut una vida que déu-n'hi-do,
Sí.
Que va començar sense Ubial, esperant Ubial, quan va arribar Ubial va venir la crisi.
D'aquí li ve la fama de Follonero, perquè sempre reivindicava coses que tenia que reivindicar.
Sí, la fama me l'he merescuda.
No sé, l'he guanyat el gol.
Però vull dir, també des del sentit de dir, parlaves, Jordi, de l'autobús, a Dolce Sitges a l'autobús no arriba, o sigui que l'hotel, l'únic 5 estels d'aquest poble, no té transport públic. Gràcies a Déu, ara tenim una parada de taxis i ja tenim el moviment de taxis més adient, però que no arribi l'autobús...
Faig una broma tendenciosa i dolenta. Home, un hotel de 5 estels, un autobús. Se suposa que tothom ja hi va amb d'allò. Que és un mal pensament, aquest.
Sí, però millor no te la responc perquè hi ha resposta i molt pitjor que la que tu m'has dit. Molt bé, tendenciosa.
Si us voleu atrevir... No cal, que encara haurem de trucar a Portugal per dir, escolteu, que bé. Escolteu, que bé. Susana, l'agenda de l'ADEC.
Doncs fem un breu repàs a l'agenda d'actes de l'ADEC. Aquesta tarda, a les 8 de la tarda, el col·lectiu de Dones d'Empresa ens ofereix una sessió amb el títol Per què a les dones no ens agrada negociar? L'art de la negociació salarial. La ponència va a càrrec de la senyora Montse Almazor, de Negocia tu Salario, i es realitza a les 8 de la tarda al restaurant La Fascina de Vilanova i la Geltrú. La propera setmana, el proper dimarts dia 21, fem una nova sessió amb el títol Les fórmules ICO per al finançament. Es realitza a les 12:30 a la sala social de la DEC de Vilanova i la ponència va a càrrec del senyor Francisco Díaz, director de segment d'empreses de Banc de Sabadell. Com sempre, l'actualitat de l'agenda la trobareu a www.adec.cat i aprofito també per comentar-vos que ja estem treballant en la nova programació de cursos subvencionats i de seminaris i tallers que us oferirem a partir de finals de setembre, principis d'octubre.
Mm-hmm. Ens acostem a les 11, li dèiem a Francisco això de l'autobús, perquè sempre recordarem una conversa amb un conseller de la Generalitat que quan li parlàvem del preu de l'autopista Sitges, l'home ens va respondre, home, és que Sitges, com si a Sitges lliguéssim els gossos amb llengonisses i estàvem disposats a pagar el que fos, no? O sigui que aquesta sensació de poder adquisitiu relacionat amb que no fan falta determinades serveis, doncs encara està molt, sí, molt instituïda. Molt instituïda. Jordi, gràcies per estar aquí matí nosaltres. Bon estiu.
Bon estiu, gràcies.
Francisco, gràcies. Bon estiu.
Gràcies.
Joan Anton, gràcies. Bon estiu. Bon estiu també per la DEC, Susana. I ens tornarem a retrobar a la tardor. En 5 minuts tornem a ser aquí.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.